Tot costa.
Escoltar el nou president de la Federació Espanyola reconeix amb tota naturalitat les pressions de Florentino Pérez, no perquè millori l'arbitratge, sinó perquè afavoreixi el Madrid, és per deixar de creure en la netedat del futbol. Suposo que els que posen el crit al cel, i amb raó, amb el cas Negreira, ara també deuen estar esglaiadíssims.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres 29 de gener de 2025. Vespre nit apassionant de Champions amb 18 partits que corresponen a l'última jornada de la fase Lliga de la Champions. Apassionada perquè sí, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Que potser insinues i denoto una mica d'ironia en el teu comentari, no et sembla apassionant?
Baix cap concepte.
Ah, d'acord.
No, baix cap concepte d'ironia. Doncs... Estic molt apassionat.
M'ho ha semblat. D'aquí a dues hores comença aquesta última jornada de la fase de Lliga de la Champions amb el Barça-Atalanta-Montjuïc, que el Barça busca assegurar la segona posició i fins i tot pot acabar primer si guanya i el Liverpool perd el camp del PSV. Cal dir que no hi ha diferència entre ser primer i segon i per això el conjunt anglès ha deixat 9 titulars a casa, perquè en el cas del Liverpool probablement és dels pocs equips que no disputarà avui una jornada apassionant, perquè en el seu cas ja ho té tot fet. I si queda primer o segon no hi ha cap diferència. En el cas del Barça, evidentment, no és el mateix quedar segon que quart, sí, perquè si quedes segon evites el Liverpool fins la final.
És evident que no és el mateix cada segon que tercer, però en canvi sí, com ha considerat el bo d'Arne Slot, cada primer que segon.
El Girona tancarà el seu debut històric a la Champions rebent l'Arsenal. En el cas del Girona, doncs tampoc hi ha gaire passió, diríem. Sí que hi ha emoció, perquè evidentment és un comiat emotiu d'aquesta Champions pel Girona, que ha tingut un pas històric per aquesta fase de Lliga, tot i que, això sí, a nivell de resultats, una única victòria i 6 derrotes. Per cert, que Pau López serà avui titular per la lesió de Gazzaniga, però deixarà el Girona abans d'acabar el mercat d'hivern per marxar al Toluca mexicà.
Tenia altres ofertes al porter del Girona, però ha triat aquesta mexicana, que interpreto que deu portar una bona càrrega de pesos. Aquesta nit de Champions, apassionant, això sí, com sempre, per la part que ens toca, la podreu seguir a l'antena principal de Catalunya Ràdio, a la TDT, del Barça-Atalanta, i a l'exclusiu digital amb el Tot Gira pendent del Girona-Arsenal, que jugarà a Montilivi.
Més enllà del Barça i del Girona, aquesta jornada amb 18 partits alhora per acabar de definir les posicions de cadascun dels equips, n'hi ha que amb el Girona, que ja ho tenen tot fet, però n'hi ha molts altres que avui sabran quin futur els espera la competició. Per exemple, el City, que ha de guanyar per passar, i el PSG, a qui li val un empat. El Madrid té garantida la repesca, però li cal una combinació improbable per ser al top 8, on sí que hi serà l'Atlètic de Madrid, si no es despista amb el seu partit amb el Salzburg.
El Madrid té 2,5% de possibilitats de ser al top 8, segons els càlculs de la intel·ligència artificial, que dic jo que deuen ser una mica com les expected goals, que no se sap com es calculen, però...
Però que en tot cas ens demostra...
Són poques.
Exacte, que la combinació és certament improbable. Pel que fa al bàsquet, la penya juga un partit intranscendent a l'Eurocup masculina. Des de les 7 està visitant la pista del Budućnost de Montenegro, sense opcions de classificar-se pel play-off. Ara mateix perdedors. Acaba de començar aquest partit, eh? Queden 7 minuts i mig per acabar el primer quart i 5-3 en aquest partit. I això sí, la penya no pot comptar ni amb Cassius Robertson, ni amb Miguel Allen, que estan lesionats, ni amb Guillem Vives, que es troba en un procés víric, ni amb Tetomich, que es baixa per decisió tècnica. Tornant al futbol, avui juguen els quarts de final de la Copa de Catalunya, amb dos partits, el Sabadell Espanyol, que acaba de començar amb empat a 0, i a 8:15 Nàstic Andorra. Els vencedors entraran demà en un sorteig que, compte, els aparellarà amb Barça i Girona.
Hi ha temps. Recordem que ens estem referint a la Copa Catalunya masculina, que semblava enterrada en la nit dels temps, i especialment pel que fa als equips de l'elit, però de cop a efectes nostres arreu aparegut com un bolet, i efectivament entra en joc l'Espanyol, i a la pròxima ronda també el Barça i el Girona.
Cal dir que entra al joc l'Espanyol amb majoria de jugadors del filial, algun jugador del primer equip que té molt pocs minuts, però vaja, bàsicament testimonial. En bàsquet, demà el Barça juga a la pista, torno al bàsquet, demà el Barça juga a la pista del Baskonia a la 24a jornada de l'Eurolliga, Vesely i Anderson seran baixa, i després sentirem Peñarroya, que veu difícil incorporar ningú, que avui ha recordat que la seva carta als Reis respecte als fitxatges fa temps que la va fer, de fet abans dels Reis.
Ho ha fet amb un to de resignació / a què esteu esperant, que després escoltarem i analitzarem amb l'Ernest Macià, tot i que evidentment l'entrenador del Barça ha insistit que amb els que tingui tirarà i que tothom està compromès per mantenir amb alguna petita patinada la bona dinàmica de les últimes setmanes.
I el Cadí la Seu ha incorporat Nanyuma Koulibaly, de 35 anys i internacional amb Mali. Es tracta d'una pivot d'un 91 i que no competeix des de fa un any i mig perquè ha estat mare. I us sonarà el seu cognom perquè Nanyuma és germana de la jugadora de la penya Marianne Koulibaly. I coneix el bàsquet català perquè ha estat jugadora de l'Uni Girona en tres etapes diferents.
Home, si té la meitat de rendiment que la germana a la penya, que ho està patant a base de bé, serà un magnífic fitxatge per la Cadí la Seu.
En handbol, avui quedarà definida la segona semifinal del Mundial. El primer partit que ja estava en marxa enfronta el Dinamarca i el Brasil i ja ha finalitzat. Ha guanyat Dinamarca per 33-21 Brasil.
Per tant, Emil Nilsson, l'encara porter del Barça, serà semifinalista d'aquest Mundial, igual que ja ho és Dika Mem, que ahir es va classificar en França.
Sí, demà la primera semifinal la jugaran demà Croàcia i França, i el Dinamarca jugarà contra el guanyador del Portugal-Alemanya, que es disputarà a 8:45 del vespre. Més coses, hi haurà un duel català als quarts de final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala. S'enfrontaran Indústria, Santa Coloma i Barça a la primera ronda de la competició, que jugarà a Múrcia del 20 al 23 de març. Avui s'ha presentat el Trial Indoor de Barcelona, que es disputarà aquest cap de setmana. Serà la darrera prova d'Adam Raga, que recordem es retira. I avui tenim dos partits destacats de waterpolo. A 8:45 Barcelona-Sabadell, tercer contra segon a la Lliga masculina, i també aquella hora Catalunya-Terrassa, setè contra tercer a la Lliga femenina.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui es tanca la fase Lliga de la Champions i us preguntem, us ha convençut el nou format? Esteu apassionats amb aquest nou format, com és el cas de Jordi Costa? Doncs podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i enviar-nos les vostres reflexions a través de qualsevol xarxa social. I tenim ben atenta, com sempre, la Sònia Oleart.
L'equip de direcció del Tot Costa és un nens absolutament democràtic i s'ha vetat l'opció avui, la Superliga, que era una tercera opció.
Ja, però saps que les terceres opcions a vegades desvirtuen el resultat.
Sí. No, avui el que volem saber és si us ha apassionat aquesta...
Si us ha convençut respecte a l'antic que hi havia.
És veritat,
Si esteu tampoc convençuts sense passió, podeu votar que sí.
Molt bé. Des d'ara i fins les 8 serà aleshores quan s'hi posin els de la TDT amb la trans del Barça-Atalanta. Fins aleshores, avui en versió curta, en versió de butxaca. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquí a 1:50 arrenca l'última jornada de la fase Lliga de la Champions. De seguida anirem a Montjuïc, on hi tindrem el Barça-Atalanta. De seguida anirem cap a Montilivi amb el Girona-Arsenal. Però abans, Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda.
Passarem per la resta de punts més calents fins i tot que els que ens toquen directe.
És que 18 partits alhora, sí, sí. Ho recordeu?
No, jo crec que no s'ha produït mai una sensació d'haver d'estar pendents al mateix moment de tants partits amb tantes coses transcendentals.
Per què us obligueu, no. Per què us obligueu a estar pendents de 18 partits?
Perquè hi ha moltes coses interessants en aquesta...
Moltes?
Bé, a veure, que puguin, però és molt subjectiu, que et puguin interessar tu o a mi, potser només són tres.
Ah, no, però evidentment parlem des de la nostra òptica, o en aquest cas des de la meva, no em vull fer portaveu de ningú. A mi, particularment, si el Leipzig queda, fa 6 punts o 4, em patina. Jo vull saber si el Barça quedarà segon...
Però si queden equips importants fora de la competició...
Per mi, el principal al·licient d'aquesta nit és veure què fa el City. Per mi.
I el PSG.
I el PSG. Però jo el PSG, jo dono bastant per fer que estarà dins.
Sí?
Jo crec que sí. El City, amb el City tinc més dubtes.
El PSG, anem a pams, per no fer un calaix de sastre. El PSG juga al camp de l'Stuttgart, que crec que tenen els mateixos punts, si no em corregeixes, i que amb un empat els dos fan.
Sí, estan tots dos dins. Per tant, i més si guanya el PSG, doncs, aquí jo hi veig... Per això et deia que el PSG jo el veig més dins que fora.
El PSG, en cas de derrota, que és improbable, però l'hem d'analitzar, hi ha possibilitat que quedés eliminat?
Hi hauria...
En cas de derrota jo crec que sí. Clar, si no ja estaria dins.
Sí,
sí,
perquè el PSG ara és 22è, 10 punts, i per darrere hi ha dos equips que ara mateix estan fora del... estarien eliminats, que tenen 8 punts, que són el City i el Dinamo de Zagreb. Si guanyen tots dos, i el PSG perd, està fora el PSG.
Correcte, sí, sí.
Val? Segueixo ara que hem començat amb la part baixa i anem tirant de baix cap dalt, us sembla bé?
Vinga,
sembla
perfecte.
A veure, Stuttgart-PSG és un d'aquests enfrontaments. L'altre que hi ha per aquí baix és Juventus... Hi ha alguns equips aquí baix a la zona mitja-baixa que es juguen les garrofes, no tant per quedar fora, sinó per les opcions que poden tenir d'entrar entre els 8 primers, que són, bàsicament, Dortmund, Bayern de Múnich i Juventus. Diríem que jo ja havia inclòs en aquest sac el PSG, que és qui ho té més magre. Bé, magre no, diria que ho té impossible.
Impossible. El PSG,
per ser entre els 8 primers.
El PSG no hi arriba.
No, no hi
arriba. Aquí estàvem dubtant de si entrava o no entrava.
Diria que Juve i Celtic tampoc tenen opcions d'arribar al top 8?
Juve té 12 punts i el top 8 està marcat amb 13.
Clar, el que passa, hi ha tants equips per davant que haurien d'espallar molta gent.
Clar, virtualment és impossible.
Passa com amb el
Madrid. Matemàticament no.
El Madrid pot ser que acabi fent 15 punts, però la quantitat d'equips que té per davant, vaja, redueixen això que comentàvem abans, gairebé amb 2% de possibilitats.
Bé, com que hem començat per la part baixa i com que jo crec que un dels principals al·licients de la nit és el City, deixeu-me comentar-vos la situació del City. A veure, l'equip de Guardiola ha de guanyar sí o sí per classificar-se pel play-off de setzens. Ara estan fora. 25ens, 8 punts. I avui reben el Bruges belga, que és 20è, amb 11 punts. En té 3 més que l'equip anglès. Si guanyen, estaran dins. Si empaten o perden, estan fora.
Són faves comptades. És molt fàcil d'entendre.
Són faves comptades. Que, per tant, aquest i el del PSG serien els dos equips de la part baixa, limitant amb la part de fora, que quedarien expenses del que passi avui.
Bé, resumint, el PSG i el City són els únics dos grans que poden acabar fora en una combinació... Vaja, combinació no, amb resultats poc probables, com seria que el PSG perdés a Stuttgart, i encara més improbable que el City no guanyi el Bruges.
Exacte, això és per baixa. Anem a la part mitjana. Dortmund, Juventus i Bayern, que per mi són tres grans que estan allà en una zona no complicada, però vaja, que podrien quedar fora dels 8 primers, han de guanyar per classificar-se per 8 anys i esperar. Alguns d'ells, és el que dèiem ara, virtualment és gairebé impossible que puguin classificar-se entre els 8 primers. Tenen 12 punts, estan a un de la zona alta, però esclar, pel mig hi ha molts equips. El Dortmund rep a casa el Shakhtar, el Bayern de Múnich rep a l'Allianz, l'Slovan de Bratislava, i la Juventus rep el Benfica. Tots tres juguen a casa, davant de rivals, a priori bé. La Juventus-Benfica segurament és l'aparellament més complicat, però tant el Dortmund com el Bayern tenen rivals assequibles que podrien guanyar.
Aquí la qüestió és que, en funció dels gols que facin, per exemple, el Dortmund té una bona diferència de gols, té més 8, de llarg la millor entre els del seu segment, juntament amb l'Atalanta, que en té 14, per tant, aquí sí en cas que punxin alguns equips per davant, tindria opcions, però vaja.
Però aquí, en tot cas, el que interessa és que aquests equips guanyin i que desapareguin d'aquesta zona intermitja on estan, que són possibles rivals del Barça, i quedin prou amunt, però sense entrar al top 8.
Exacte.
Això seria l'interessant, que guanyin,
perquè, escenari, no?
Tot i guanyar, jo crec que difícilment entraran al top 8, però ja quedaran més amunt d'on estan ara mateix, que és una zona molt perillosa pel Barça.
Sí, no, em sembla no haver-me deixat cap equip d'interès.
No. Has fet un resum encara més altres... apassionant del que jo m'imaginava. Hi ha més punts d'interès.
Val, i anem a la part alta, si voleu. A la part alta de la classificació hi ha, a veure, el Barça i el Liverpool, que ja ho heu comentat i ja ho comentareu, eh? Però per darrere hi ha l'Arsenal, que juga avui a Montilivi, amb 16 punts, l'Inter també en té 16, Atlètic de Madrid i Milan amb 15, són 5è i 6è, Atalanta 14, Bayer Leverkusen 13. Això és el top 8. Això és el top 8. Tots depenen d'ells mateixos per ser vuitens. Els partits són els següents. Bé, al marge de l'Arsenal, que ja us l'he comentat, que juga al camp del Girona, Salzburg, Atlètic de Madrid, Bayer Leverkusen, Sparta de Praga, Dinamo de Zagreb, Milan i Inter Mònaco. Hi ha algun d'aquests grans, algun d'aquests top 8 que veieu que pot punxar avui? Potser el Milan al camp del Dinamo de Zagreb?
O l'Atalanta al camp del Barça.
Hi ha opcions. Opcions,
i això ens pot fer que, per exemple, un Mònaco o un Lilla, que estan a tocar del top 8, segons com vagi la jornada, puguin acabar entre els 8 millors d'Europa i, per tant, classificats pels 8.
Potser al Barça li aniria bé un empat amb l'Atalanta, vull dir, perquè l'Atalanta quedi amb opcions de quedar-se al top 8. I t'estalvies algun d'aquests grans que dèiem que potser poden entrar?
Bé, en fi, jo crec que fer càlculs abans de la jornada
és molt difícil, això és veritat. És que és tan apassionant que haurem d'esperar els últims minuts a fer els càlculs, Costa.
Escolta, no em dit res de Madrid. Voleu saber alguna cosa o no?
Per guanyar-ho té fàcil, una altra cosa, no?
Sí, té assegurat el playoff de 700 i apura les últimes opcions de ser entre els 8 primers. Ha de guanyar el camp del Brest.
Diem que ho té fàcil, però paradoxalment el Brest té més punts que el Madrid.
Sí, sí.
O sigui, el Brest té 13 punts i el Madrid 12.
12, sí. El Brest és 13, el Madrid 16.
Que dit així, ja sé que sona una animalada, però té més opcions d'estar al top 8 el Brest que el Madrid,
sí, sí,
en cas de victòria.
Ja ve juga a casa, vull dir que...
No sé, el Madrid va palmar el camp del Lilla, vull dir que depèn de com s'ho prenguin.
El que passa, el que vull dir és que té més fàcil guanyar el partit que classificar-se entre els 8 primers.
Ho té molt complicat perquè hauria de fallar Déu i sa mare. En fi, exhaustiu i apassionant repàs de la jornada europea de la nit. Gràcies, Sergi.
Apa, adéu-siau. Mi recordo que no t'avo en la pista. Hoy seguido luces guardo fisso. Risalivo e sprofondavo di continuo. Ho fumato mille gioie nel giardino. Vedere il panorama da una mongolfiera. Restare svegli le notti di luna piena. Scordarsi della noia almeno questa sera. Gala!
És això que esteu escoltant. El Salva m'estava fent ara un resum de la seva discografia. No ens hi entretindrem. Anem directament cap a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, on d'aquí a hora tres quarts mal comptada hi arrenca el Barça-Atalanta. I ja hi tenim l'avançada de la TDT. Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé? Apassionats amb la nit d'avui?
Jo sí.
Oh, mira, ho han dit alhora, sí. Que ho heu entrenat.
És que jo crec que aquí vas bastant en contra direcció.
Sí, sí, Costa. Sí. És que saps què passa, Ricard? Que el Costa diu que això d'avui no n'hi ha per tant. Que hi ha tres coses interessants i para de comptar. Que és un criteri respectable.
Sí, el Costa és molt selectiu
en
la vida.
El resum de la vostra nit seria que preferiríeu ser en qualsevol altre lloc o en qualsevol altra tele que a Montjuïc.
No, veus? No, és que jo tinc un problema que... L'únic problema que tinc amb la jornada d'avui és que...
No la pot seguir.
És que no, és que el partit d'avui necessita molta atenció i ens distraurà una mica.
No ens interessa res més que el Barça.
Però, exacte, però també tinc un dubte si ens embafarem aquesta nit, D'emocions, de gols, de combinacions, de càlculs...
De passió, en definitiva.
Avui és un dia històric, no existeix a la història del futbol un dia amb 18 partits a l'hora que condicionin una competició.
No, perquè això no sé com ho fareu, però clar, els càlculs potser comencen a tenir sentit a partir del minut 85, no? Vull dir que poden canviar tant durant o anireu repassant... Cada gol, diríem, en quina situació, respecte al Barça, per exemple, si és possible arribar o no, cada vegada que hi hagi un gol.
Tu creus que ho hem d'explicar, això, ara, o no?
que ho anirem veient durant el partit, vols dir?
No, la curiositat que m'ha vingut ara al cap, eh?
Tu creus que ho hem preparat o no, tot això?
M'imagino que sí.
Creus que hi hem invertit reunions?
No, però... Moltes, imagino,
moltes. Quan es faci la TDT Insight, veurem com es va preveure aquest escenari històric d'avui.
Compte que tinc ofertes, ja. O sigui que això jo... Un dia no serà una broma. Escolta'm, sobre el tema aquest... Jo crec que avui hem triat una opció experimental, perquè no crec que ens haguem de deixar arrossegar per la inèrcia havent-hi tants partits. Perquè podem... A mi em preocupa l'oient, i clar, que si nosaltres no som capaços de controlar el que està passant, és probable que la persona que sigui a casa acabi una mica embafada i tipa. Aleshores, hem buscat una mirada una mica selectiva en la línia de Jordi Costa, i tota la responsabilitat és per Bernat Coll i Laura Colell, que avui tenen un dia històric, avui fan història.
Està en bones mans la responsabilitat.
Perquè jo és que ara parlàveu i jo no, ha arribat un moment que no vull ni mirar la classificació ni mirar els equips.
A mi només m'interessa, com que jo us estaré sentint, a veure si vaig en la línia, només m'interessa PSG i City durant el partit i la resta de posicions m'ho expliqueu al final.
Tindràs una miqueta més, perquè tindràs algun bonus extra.
Madrid
però...
i Atlético, bé.
No, l'Atlético no m'interessa,
no,
però... No, però sí que una certa actualització de quin podria ser el rival del Barça.
Ah, d'acord. No, sí, això està bé.
No cantarem
que
gols a Dojo.
Potser que vagi canviant, però bé.
Bé, però aquí hi ha l'habilitat i el talent de les dues persones que s'encarreguen d'això, que avui tenen la responsabilitat de fer-ho perfecte.
El Bernat Coll, t'haig de dir que ho té controladíssim, perquè ara hem dubtat un moment si la Juve tenia alguna opció, no? I ràpidament ja va dir que no.
I la Laura és un motoret absolutament garantia de cobertura.
Hi haurà música de gol als altres camps?
No he volgut arriscar.
Música de gol!
No, alguna sintonia pot aparèixer en algun moment.
Això no, això és pel fitxatge, Salva.
Però no, el tema... Jo sóc una miqueta...
Clàssic.
No, clàssic no. Jo tinc un problema d'ignorància musical en general, de ritme, de temps radiofònic, i aleshores en situacions com aquestes prefereixo jugar al peu i curtat.
Molt bé, doncs per seguir la nit europea esteu convidats a enganxar-vos a la TDT, evidentment per seguir el Barça-Atalanta, però també si voleu estar informats de totes les novetats que ens semblin destacables, perquè si no pararem tots bojos amb aquesta nit apassionant de l'última jornada de la fase Lliga. També podeu triar l'opció, evidentment, del canal exclusiu digital amb el Tot Gira, amb el Clopés, el Solà i companyia, que ara ja anirem en el cas que desitgeu seguir íntegrament el partit del Girona. A veure, del Barça-Atalanta, Ricard, ahir, en un atac d'ucronia, deia que si el Barça realment s'hi jugués alguna cosa delicada avui... estaria una mica collonido amb el rival. No és el cas, però no deixa de ser un equip d'aquells que són interessants de veure.
Sí, són, la veritat és que és un equip molt agraït perquè el futbol és diversitat i hi ha pocs equips que tinguin conviccions tan sòlides i tan alternatives, no? Veure un equip comportar-se amb vigilàncies individuals, duels gairebé tot el camp, amb totes les posicions, no és gaire habitual, però, clar, justament li dona diversitat. I després li dona una cosa que fa que els partits de l'Atalanta siguin atractius, que és descontrol, verticalitat, anada i tornada, molt difícil controlar un partit, perquè, a més, ells, que viuen d'això, saben ser intensos, no regalar cap situació de pressió, i, vull dir, no descansen, no regulen, viuen a cor obert els partits, i jo crec que per mi és un dels equips d'Europa més divertits de veure, i crec que, et dic una cosa, per tal com està el Barça i el Barça de Flick, és també un escenari ideal per fer un cop a la taula també avui, perquè jo crec que el Barça, com que ha mutat una mica ja no necessita possessions tan llargues, no prioritza en algunes qüestions conservacions de pilota o ajuntar l'equip, sinó que quan veu espai i desmarcada va en vertical, això contra un equip com l'Atalanta és un bon senyal, perquè, clar, amb duels individuals tu tens menys possibilitats de passada, perquè cada jugador té una parella de ball, per tant, una línia de passada com a mínim controlada, interferida, dissuadida, com vulgui el defensor, però, en canvi, quan tu comences a trencar i fer ruptures i estirar el camp, el rival es desordena, perquè hi ha un defensa que persegueix, és molt difícil ajuntar la línia, es generen molts espais per dintre, clar, la verticalitat contra un equip com l'Atalanta, jo crec que és una recepta absolutament ideal, i aquest Barça la té.
Clar, en aquest sentit, és un rival que aparentment va molt bé pel Barça, perquè no es tancarà i perquè concedeix aquest anada i tornada i espais, etc, però a l'altra banda també és un equip que et pot complicar la vida, perquè, perquè et fa anar de corcoll, que és una cosa que vaja,
i, sí, i ataquen molts jugadors, carreguen molt l'àrea. Avui no hi és Lookman, que per mi és el jugador més diferencial que tenen, més elèctric, més capaç de desequilibrar, de desbordar, de generar avantatges, però tot i això és un equip que no està pendent de qui juga i qui no. Vull dir, es comporta com una ànima que respon al que Gasperini ha volgut i en una direcció. Per tant, un equip que garanteix una posada en escena.
Ara que dius això i que esmentes Lookman, que no hi serà, i Gasperini, que és el director d'orquestra, sempre que veig l'Atalanta penso que fa que els jugadors semblin millors del que són. Tu els vas agafant un per un i dius aquest no el fitxaria, aquest no el fitxaria, em refereixo per equips del nivell, i en canvi junts, ostres, funciona i semblen tots molt, molt competents, i això evidentment parla bé de l'entrenador.
Sí, i tens el dubte també si en altres contextos competitius serien tan tan bons, no? Yeah. O sigui, jo crec que l'Atalanta, més enllà de Gasperini, té un projecte esportiu des de fa molts anys que és capaç de renovar-se, però sap què busca i sap què vol i quin perfil de futbolistes. I si tu repasses la plantilla, tenen centrals per defensar camp obert, laterals llarg per atacar i per fer molts esforços d'anada i tornada, migcentres ordenats i molt equilibrats tàcticament, mitges puntes que tenen capacitat per anar a l'espai, per venir a rebre, i rematadors com a nou. És possible que li falti alguna peça que no tingui repetida, però sap què busca i què vol, i això fa que l'entrenador se senti còmode i que els jugadors també, perquè quan, com que estan cridats per una rutina que ells poden desenvolupar amb molta eficàcia, doncs normalment tenen una versió alta. I després que és un equip que t'atrapa, perquè quan l'equip comença a tenir resultats i té aquesta personalitat, a vegades fins i tot perdent, l'equip se sent orgullós del que ha mostrat. Ja no et parlo de l'afició d'un club que no ha estat un dels clubs capdavanters a Itàlia i que les últimes temporades pot passejar-se per Europa com un dels grans d'Itàlia.
De seguida, vaja, calculo que en un quart d'hora tindrem l'alineació de Flick pel partit d'aquesta nit. Bernat, tu, ahir a l'Otto Hansi, alguns veiem un 11 bastant titular, per no dir que completament titular. A tu et sembla un dia per tirar el complet de l'equip de gala?
Sí, perquè és veritat que el partit no és decisiu, en el sentit que el Barça ja té els deures fets, és indiferent cada primer que segon, tot i que el Barça encara podria acabar fins i tot tercer, depenent de...
Clar, aquest és el marge.
Jo crec que avui és Champions i, per tant, és dia d'anar amb el vestit dels diumenges. Si això fos un Barça Young Boys intranscendent, doncs et diria una altra cosa, però jugues contra un equip molt bo italià, que els últims anys ha fet molt bon paper, i fins i tot encara que sigui amb la possibilitat de cada primer, que insisteixo, no hi ha gaire diferència respecte a cada segon, però si el Liverpool avui, que crec que sí que fa descansar bastant jugadors, perd el camp del PSV i el Barça.
No, és que n'ha deixat nou titulars a casa.
Bueno, doncs una derrota al Liverpool al camp del PSV podria passar, no seria, no seria descabellat pensar-ho, i per tant una victòria del Barça aquí el situaria com a primer. Home, acabar primer de 36 equips europeus, què vols que et digui?
No serveix de res, però dona prestigi. Sí, d'acord.
Jo crec que sí, ja va fer rotacions l'altre dia a Flick, i per tant jo crec que avui és un dia per sortir amb l'equip titular.
Molt bé, doncs d'aquí una estona ho veurem.
No, és que volia apuntar que el company Ferran Correas ha explicat que hi haurà nova parella de centrals, en el sentit que avui descansarà Cubarsí i jugaran Eric i Araujo.
Ah, veus, la rotació de tres que esperàvem amb Íñigo s'avança amb Eric.
No,
recordeu que quan va tornar a Ujo dèiem, ara en té tres per rotar, doncs mira, ens ensenya que en té tres per...
Ja té bastant sentit, no? Té bastant sentit.
Sí. Sí, perquè és que ara comença a repartir minuts. És
que... Sobretot en el cas de Cubarsí, sí, que ho ha jugat absolutament
Cubarsí, tot. Cubarsí, deia el Bernat Coll l'altre dia, que em sembla que era ja el jugador, ell i Koundé, que eren els que més... que havien jugat més del 85%, els únics que quedaven que havien jugat més del 85% de minuts. Per tant, era el que els hi tocava descansar. A mi m'agrada que roti una mica.
Li comprem una rotació i aquesta, que més a més té sentit.
Sí.
Vaja, si després n'hi ha més, per mi serà un punt sorprenent, però vaja, ja ho veurem.
Jo apuntava ahir, no ho sé, això ja no és informació, però jo apuntava ahir la possibilitat que repeteixi Frenkie de Jong i que quedi descansi és Caçador. És a dir, avui entren Pedri i Gavi segur, que van descansar el cap de setmana, però potser avui el descans és per Caçador i prova Frenkie de Jong. Només entra, no ho sé.
És que a Flick encara hi ha lliçons que no li coneixem.
Bé, semblava que no...
Som el primer de Flick.
No era partidari de les rotacions. Quan les va fer totes de cop a Pamplona i ens va grinyolar, després va estar un temps que no en feia, diumenge contra València en va fer 4. I avui la lògica diria que no en farà gaire, però està
bé. I sort que ja va dir qui jugaria a la porteria, si no... Home, aquí tindríem un capítol,
Per sort aquesta carpeta ja l'hem endreçat per un temps.
Escolteu, vosaltres creieu que avui el marcador electrònic aniran donant els gols dels 18 partits?
Home, tal com està el marcador electrònic de Montjuïc, jo crec que el tercer gol es fon. T'ho dic ara, jo no arriscaria. Però, en fi...
Nit de ràdio.
Ja, efectivament, nit de passió, nit de ràdio a la TDT amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i tota la tropa. Bernat, Ricard, gràcies, bona transmi.
A vosaltres.
Gràcies.
I a Montilivi, també a les 9, òbviament, com els 17 partits restants, Girona, Arsenal, el comiat per aquesta temporada del Girona a la Champions. Eduard Solà, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Sí, aquí a Montilivi de moment no fa gaire fred.
No. Avui, parlo per mi, potser hi ha punts que n'ha fet, però avui havia de fer una rasca descomunal... I aquí a Barcelona, com a mínim, tampoc.
No. O si tu vas amb màniga curta sempre.
Però quan m'avisen que farà rasca no vaig amb màniga curta.
Estic... No, ara sí podria anar. No, és una
home,
temperatura
màniga
molt...
curta poder no.
Tu no, perquè és Sant Joan de les Abadesses, però els que som d'aquí a Girona, no, la gespa està perfecta, ha començat a entrar gent... I aviam què passa, com acabem aquesta Champions.
Bé, avui, de moment sabem, perquè s'han venut totes les entrades, que Montilivi serà ple per acomiadar la Champions per aquesta temporada. Com us imagineu el partit? En el sentit, si Mitchell farà moltes o poques rotacions, si el Girona l'hem d'imaginar competint com si fos una final o amb una mica deixat anar, com us imagineu tot plegat?
Tinc molts dubtes, però jo sí que apostaria per moltes rotacions i per molts premis. És que m'estranyaria... A veure, tot pot passar, però clar, jugadors com Juan Pestuani i Porto, és veritat que han sigut titulars en altres partits, però avui haurien de tenir molts minuts, i jugadors que estan molt carregats, a part de les baixes, és que clar, amb tantes baixes com hi ha, segur que no serà un 11 de gala, no hi és Brian, no hi és Krejci, no hi és Blin, per tant, jo aposto més a un 11 no per tirar el partit, però no dels més competitius.
Ja vaig dir jo que firmava amb l'empat, perquè l'Arsenal hem dit que amb un empat en fa prou, no?, per classificar-se entre els 8 primers.
Sí.
Per tant, mira, empatem, 3-3, si pot ser.
De fet, al Barça també li aniria bé un empat perquè faria desaparèixer cap possibilitat que l'Arsenal l'avancés, fins i tot en cas d'una derrota del Barça, que esperem que no es podeixi. Per tant, si al Girona li va bé l'empat, ja ho tenim tot sanjat, que diria Gaspar.
I punto.
Però per què hem d'empatar? No, home, no. Avui s'ha d'anar a guanyar, no? És que no ho sé.
Però passa és que el context... Per això t'ho preguntava, perquè el context, les dues derrotes a la Lliga, potser fan pensar que avui...
No et pot penalitzar. Si tens jugadors que...
I a més, vigila, ja té, perquè el partit és dilluns, ja tens de recuperar.
Però competir i guanyar, ostres, estaria molt
xulo. És que, a més, ha competit. Recordes que l'últim partit d'aquí a Montilivi, el Liverpool va guanyar 0-1 i perdent temps. A la Champions, el Girona també va competir fa una setmana justa al Camp del Milà, també perdent temps. Amb el PSG va encaixar el gol a l'últim minut. Amb els grans ha competit, i l'Arsenal és un dels grans, segon a la Premier, tercer a la Lliga de Campions, i és un equip que va realment com un tro.
Molt bé, doncs això és el que passarà a Montilivi. A l'Arsenal no hi ha pistes de si aniran amb tot, o no sé si Arteta ens ha donat alguna pista.
Ahir Arteta, en anglès, com que ara he anat per Europa i ho entenc tot...
I ho has entès perfectament. Sí. Dono fe.
Va dir que no va donar gaires pistes, però sí que els mitjans anglesos va dir que segurament faria rotacions. És a dir, que potser hi hauria algun jugador que no seria titular. Més a més, té les baixes de Saliba... de...
Miquel Merino, de Saka... Oi?
De Gabriel Jesús.
De Gabriel Jesús.
Sí, que aquest ha d'estar... Cau per el que resta de temporada, el pobre. En fi, és un gran partit, té un gran cartell. Malauradament pel Girona no té interès competitiu, però escolta, tots els dies vingués a Montilivi un equip com l'Arsenal, i el Solà i el Xevi el gaudiran en directe, i també vosaltres, si us voleu endollar el Tot Gira, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Soler, gràcies.
Adéu.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
La pregunta, avui es tanca la fase Lliga de la Champions. Us ha convençut el nou format? La nostra audiència diu...
Doncs que sí, amb un 85%.
Imagina't.
Compte.
Sí, vas contracorrent.
Golejada, eh?
El Jordi Duran diu... El format és més atractiu que l'anterior, però coincideixo amb les opinions d'ahir, que deien que el sorteig pot ser molt desequilibrat, encara que els grups de vegades també ho eren. De moment, força endollat el format.
Que li diuen al PSG que aquest any ha tingut molta mala sort, però també l'any passat, quan eren... grup de 4.
L'Alfonso diu a mitges, però és millor del que hi havia abans perquè quasi tots els equips juguen alguna cosa a l'últim partit. El Just Flow diu, el nou format sembla que trenqui amb el monopoli de Madrid, City, Múnich, PSG. Clubs que tenen bones temporades poden competir pel títol i això beneficia el futbol. El Perico Badacur diu, millor que l'anterior, però s'obren equips, cal una lliga europea amb una primera divisió, una segona divisió, etc. Les lligues estatals, excepte la Premier, són categoria regional.
Home,
posa un exemple, ell, Barça, Leganés.
Bueno, aquest sí.
El Francesc diu, sí, tant per als aficionats i segur també per als clubs a nivell econòmic. I el Lluís diu, ha donat un gir de 180 graus espectacular. Penso que si els equips guanyessin molts més diners, la Superliga estaria acabada abans de néixer.
Molt bé, doncs a la nostra audiència li encanta, o considera que és molt millor que l'anterior format de la Champions, l'actual que ens porta aquesta apassionant nit final de la fase Lliga.
Hi ha una repesca que el Barça s'estalviarà. Vull dir que això també és novetat d'aquest nou format.
Sí, total. Això no sé si és apassionant o no, ja ho debatrem. Farem una pausa, no marxis, Sònia, no. Que de seguida hem d'escoltar la veu del dia. L'Ínclit Louzán, el president de la Federació Espanyola. Jo de vosaltres no marxaria.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hola, Elena, sóc en Cupido.
Cupido, hola. Em vens a presentar l'amor de la meva vida?
Encara millor. Els vinc a donar amor a les teves il·lusions. Aquest 14 de febrer dona'ls amor a les teves il·lusions amb el cuponàs de Sant Valentí de l'11. Perquè pots guanyar fins a 6 milions d'euros. I si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir premis fantàstics per gaudir i un gran viatge on vulguis. Cuponàs de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari. 11.
Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Ara farem un petit experiment. Ràpid, pensa en una eina. Ja? El 98% de les persones pensen sempre en un martell. És un fet. Però potser tu formes part del 2% que prefereixen pensar diferent. Pensar que per viure la sensació de conduir un SUV no necessites un SUV, sinó un Audi A3 All Street. O que no cal triar entre elèctric i combustió, sinó que ho pots tenir tot en un Audi A3 Sportback TFSIe híbrid endollable. Gamma Audi A3. Pensa a triar com mai.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del formatge ratllat mozzarella Eroski de 200 grams per 1,62 € o del pernil cuit extra Eroski Maestro de 200 grams per 2,36 €.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
El meu pare es diu Mike. Treballa en una plataforma que treu petroli del fons del mar. El petroli és un monstre, com els dinosaures dolents que van acabar sent petroli. Es van anar apinyant, estaven atrapats. El papa i els seus amics van fer un forat a terra.
Merda, aquí hi ha flux!
I els dinosaures dolents van córrer fins al forat i... pa!
Deepwater Horizon, una pel·lícula basada en fets reals. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Aquest és l'Univers Podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A la bioweb de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
It's cool. You can say that we are nothing.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19 minuts i les 8, moment en què s'adherim al testimoni a la TDT. Abans, fa uns dies vam escoltar Rafael Louzán, el nou president de la Federació Espanyola, i no tinc clar si per gaire temps, també us ho dic, reconeixent, vaja, posant, parlant en primera persona del madridisme. Vaja, no se'n va amagar ni mica ni gens, però avui Sònia ha fet un pas més. Sí. I ha parlat d'arbitratge, de Florentino, amb aquella naturalitat esgarrifosa.
Exacte, ho ha fet obertament i amb aquella tranquil·litat de com que no t'estan gravant. L'estaven gravant, evidentment. Louzán ha explicat en una entrevista a la televisió d'Amega, al videopodcast El Cafelito, de Pedrerol, que ha rebut pressions per part de Florentino Pérez pel que fa a l'arbitratge, i no una ni dues vegades. Y a més a més és que ho explica amb tota mena de detalls. Escoltem-lo.
Ya mi relación, que era anterior a esto, es buena. Lo que pasa que Florentino, pues claro, él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y demás. Bueno, que ya es todo. Yo creo que ya es vos populi, ¿no? Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a ver. Yo acabo de llegar. Habrá que poner el contador a cero. Vamos a intentar, de alguna manera, llevarnos bien, ¿no?
Pero Florentino insiste en ese tema.
Sí, claro. Es perseverante. Es perseverante en el tema, sí.
El caso Negreira ha hecho mucho daño a los árbitros.
Ya, pero él me lo recuerda de vez en cuando.
¿Quién?
Florentino. Y yo le digo, no, resuelve el caso Negreira y tal, tal. Y digo yo, eso está mal de la justicia.
O sea, le pide que lo haga usted. Que lo resuelva,
sí,
usted.
Claro, ¿yo qué voy a resolver?
En la Premier está externalizado el tema de los árbitros.
No, Florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar.
¿Ah, sí?
Y yo le dije, bueno, a ver cómo hacemos entonces.
Veo, noto que, bueno, que ha sido muy insistente Florentino en el tema.
Sí, 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 mucho. Pero no es de ahora ya, ¿eh? A mí ya me lo ha dicho varias veces. En Arabia hace un año me hizo una parte allí conmigo. Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros. Yo le he dicho, bueno, yo no sé si eso ha... Vamos, yo creo en la labor del árbitro.
¿Conseguirá sentar en la misma mesa a Tebas y a Florentino?
A Tebas y a Florentino. Sí, alguien me ha preguntado, yo he dicho, hombre, ¿por qué no? Pero veo que va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado.
Porque
hay retos está. Difíciles. Este es todavía más. Hay todavía más, sí.
Es complicado.
Sí, sí, no es fácil eso.
És ben bé que és una conversa de bar.
Sí, sí, però és un incunable. O sigui,
sí, sí.
Cada frase és millor que l'anterior, començant per la desinhibició amb què el sí, president sí. de la Federació Espanyola...
És tal qual el que ha dit la Sonia. És com si aquest senyor s'hagués assegut...
Bueno, és sí, que es diu sí. el cafelito.
A fer el cafè.
L'ha despistat.
I se li hagués en algun moment oblidat que això li estan gravant i això s'emetrà.
Però és que, clar, és que aquí... Queda malament ell perquè queda com un ninot. Vamos a llevarnos bien, a veure com ho faig per a llevarnos bien. Per descomptat, no defensa els àrbitres...
Deuen estar contents, els
àrbitres. Fins ara, sinó sí, sí. que vamos a poner el contador a cero a veure com ho podem fer perquè estigui content. Insinuant
que potser Florentino té raó.
Després la frase de Florentino, nos han hecho perder muchos títulos, és descomunal. És història de l'esport mundial. I acabes la conversa i penses... I penses inevitablement en el 36 de Núñez, igual, ho deia a l'entrada, que el món del futbol va quedar consternat pel cas Negreira, doncs és que això és el cas Negreira sense pagar.
No, perquè probablement el nou president de la Federació Espanyola de Futbol tenia pensat fer canvis dintre l'estament arbitral per posar gent de la seva confiança, però si ho fa ara, tothom pensarà que ho fa per el que li ha dit Florentino. Més enllà que Florentino... de ben segur que aquesta conversa tampoc li ha fet gràcia.
No,
perquè,
clar,
evidentment, li està revelant una conversa privada que va tenir.
Florentino fa el que, en teoria, es diu treball treball de passadissos.
I que segur que fa molts presidents.
Sí, no sé si amb la capacitat d'intimidació de Florentino
Exacte,
Pérez,
sí,
perquè
sí.
ha quedat clar que Lozan no té precisament voluntat de plantar cara al president del Madrid.
Recordem que Lozan és aquell senyor que estamos contentos los madridistas
sí,
com
ella. Sí, fa un parell de setmanes. En fi, ha estat un document llarg que forma part, Sònia, d'una entrevista que crec...
Sí, que s'emetrà dijous de forma íntegra tota l'entrevista, que segurament hi haurà altres perles interessants.
Home, sí, promet. La veritat és que promet, però vaja, aquesta perquè tingueu una idea de com funciona la història i que Florentino, que el qual segurament no sentireu a la porta d'un jutjat dir que és un escàndol aquest arbitratge o aquell altre com fa la porta, però que treballa en silenci fins que Lozan decideix esbombar les converses que tenen. Tela marinera. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Tocats, 7:45 del vespre, obrim plana del Barça femení. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb una informació de Mundo Deportivo que d'alguna manera ja trepitjàvem ahir quan en parlàvem amb tu sobre el mercat futur del Barça.
Sí, perquè parla d'un dels noms que parlàvem ahir, d'Ingrid Engen i també de Kira Walsh. Expliquen a Mundo Deportivo que les dues jugadores han demanat sortir en aquest mercat d'hivern del Barça, que Walsh hauria presentat una oferta del Chelsea i Engen una de l'Olímpic de Lió. Ahir explicàvem que la renovació d'Irene Paredes anava bé i que la d'Engen, doncs, el club estava en conversa amb la jugadora, però que, compte, la jugadora tenia una oferta d'un gran club europeu. Doncs aquest gran club europeu és l'Olympique de Lió. Mundo Deportivo diu que el Barça no contempla les ofertes perquè no són prou altes com perquè s'ho pensin, i a més nosaltres podem afegir que hi ha el tema esportiu, que seria reforçar dos rivals directes a la lluita pels títols finals d'aquesta temporada. El que podem afegir, a més, a Catalunya Ràdio, que hem pogut saber a Catalunya Ràdio, és que, en aquest sentit, el Barça, amb aquesta oferta de l'Olímpic Perenguen, estan un pèl molestos amb Markel Subizarreta. Recordem que és el responsable esportiu del grup que lidera Michel Kang i que un dels clubs que té és l'Olímpic de Lió, i que hagin tocat Engen, doncs, que Markel hagi tocat Engen, ha molestat una mica el Barça, també l'exentrenador blaugrana estava, és veritat que encara no hi havia Markel Subizarreta al grup, estan dels equips de Michel Kang, i clar, comencen a tocar una mica l'asa perquè Markel toqui jugadores del club, però vaja, és el que hi ha, clar, entre però... els grans clubs europeus es tocaran uns clar, i altres.
És que a més el Barça com a millor equip d'Europa i del món en general té les millors jugadores i és relativament raonable, per més que sigui un ex-treballador del club, que vinguin a buscar jugadores, sobretot les que acaben contracte.
Encara et diré més. Probablement el Barça aquest últim mercat també va intentar alguna jugadora de l'Olímpic de Lió per incorporar-la, per tant...
Vull ara, per l'hivern?
No, que l'estiu passat, una altra cosa és que, pel que fos, la jugadora no li interessés o no ho aconseguissin.
És una dinàmica normal, el que no pot ser és que probablement... tu puguis anar i Markel, perquè fa un any i mig treballava amb tu, no ho pugui fer, però bé, aquí...
Bé, que això no... Jo puc entendre el punt de malestar de dir, home, no ens ho facis això, però evidentment és que exacte, són les lleis del mercat i ara fa molt temps que Markel ja no és al Barça, efectivament.
Molt bé, doncs queda explicada la informació de Mundo Deportivo, en principi no fa cap pinta que cap de les dues com deia, la ruta hagi de deixar el club en aquest mercat d'hivern.
És que per mi la clau és el que, més enllà que en el cas de totes dues serien les primeres suplents de la seva posició, és a dir, són jugadores necessàries, poden ser tranquil·lament la 12 i la 13 en cas d'alguna lesió de les seves posicions, també és cert que justament anar a traspassar-les als teus rivals directes, home, sonaria estrany ara mateix.
Ruth, gràcies.
Adéu.
De seguida amb l'Oriol Corral. Hola, Oriol.
Hola.
Repassarem la pel·lícula de la Supercopa, que el Barça va guanyar diumenge al Madrid, però abans, Sònia, tenim 11 del Barça masculí pel partit d'aquesta nit contra l'Atalanta.
Doncs mira, hi ha el que comentàvem de com a parella de centrals, l'entrada d'Eric per Cubarsí. Eric ja va jugar l'últim partit, però vaja, que la parella de centrals és Eric Araujo i que al mig del camp entra De Jong per Caçador. Per tant, amb Xensen a la porteria, la resta és l'11 titular. El Xensen a la porteria, Koundé, Eric, Araujo i Balde en defensa, De Jong, Gavi, Pedri al mig del camp i al davant Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha.
No sé qui ho deia a la tertúlia d'ahir, que De Jong no acabi deixant de ser una rotació per passar a ser titular en detriment de Casado, però això evidentment ho haurem d'anar veient en els pròxims partits. Pel que hem vist fins ara, Casado és el titular. Ara sí, Oriol, avui el Barça ha publicat a Barça One la pel·lícula de la Supercopa amb imatges molt interessants de la consecució d'aquest primer títol femení de la temporada.
Sí, ha penjat aquest videoreportatge d'uns 17 minuts de durada que mostra realment imatges interessants. Segueix l'equip des de la sortida des de l'aeroport del Prat per anar a jugar a les semifinals amb l'Atlètic de Madrid a Leganés. I jo crec, per mi, el més interessant són aquests documents de les xerrades tàctiques de Pere Romeu. Per exemple, a la prèvia del partit amb l'Atlètic de Madrid podíem sentir com preparava la línia defensiva per marcar a una davantera ràpida com pot ser Agibade de l'Atlètic de Madrid. El Barça, com ja sabeu, acaba guanyant aquella semifinal per 3-0. Torna l'equip a Barcelona, tot això ho segueix al vídeo. Dos dies després torna per jugar la final amb el Madrid i a la prèvia del partit Pere Romeu parlava així de com s'afronta un clàssic.
Hoy hay una balança muy clara en los clàssicos, que es la cabeza y el corazón, como juego. Si me tira mucho una cosa y poco la otra, no estoy en el equilibrio óptimo para poder afrontar ese partido. Hoy todas tenéis muchas ganas de hacer un buen partido. Hoy todas tenéis muchas ganas de destrozar al Real Madrid. Perfecto. Pero si solo jugamos con el corazón, nos olvidamos de hacer las cosas simples y bien hechas.
Les jugadores que van saber jugar amb aquesta balança del cor i el cap, la primera part la va dominar el Barça i el marcador amb el marcador del descans era 3-0 i això deia Pere Romeu a la xerrada de la mitja part.
Entiendo perfectamente momentos de la primera parte, lo entiendo perfectamente, de pases profundos a la espalda de la línea defensiva o de recepciones de gente en línea y atacar en velocidad. Lo entiendo perfectamente. No os niego ni mucho menos hacerlo. Pero vamos, 3-0 y todo lo que sea posesión larguísima, esta gente no llegan a pararos. ¿Vale?
Aquesta gent no arriba a parar-vos. Aquestes eren les paraules de Pere Romeu a la mitja part de la final del partit. Com ja sabeu, va acabar per 5-0.
Doncs és interessant perquè, per exemple, en els insights del masculí, ara a Barça One també han aparegut algun capítol de l'equip masculí, les xerrades de vestidor respecte a les anteriors edicions amb Xavi i tal, jo diria que han desaparegut completament.
Et diria que surt força reforçat Pere Romeu en aquestes xerrades que li veiem en aquesta Supercopa. Per cert, encara hem de sentir un últim document d'Alexia Putellas, que ha parlat de la Supercopa d'Aràbia Saudita. És una de les jugadores que encara no s'hi havia pronunciat en un acte a Madrid. Ha dit això concretament.
También creo que si se va allí sería por un motivo que evidentemente es económico. Entonces, bueno, el lazo con lo otro, ¿no? Si no vas, realmente sales perjudicado porque económicamente no tienes ese ingreso. Entonces, es más difícil crecer sin ese ingreso. Luego tienes que soportar en general el no generas el no sé qué, pero cuando lo generas y quieren pagar por ti no puedes ir porque eres mujer. Son muchas cuestiones, reflexiones que personalmente necesito mucho más tiempo para analizarlo y no puedo decir ni si sí ni si no.
Les contradiccions que fa evidents Alexia Putellas, que encara no té una posició, i és perquè és difícil tenir un posicionament clar en aquest aspecte quan ets futbolista.
Alexia és gairebé tan intel·ligent, o fins i tot a vegades diria que més fora del terreny de joc que dins del terreny de joc. Oriol, gràcies.
A vosaltres, adeu.
L'última parada del Tot Costa d'avui ens porta al bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
El Barça juga demà a la pista del Baskonia. Ara comentarem que hi van baixes, però el titular del dia no és del partit, sinó de... no sé com definir l'estat d'ànim de Joan Peñarroya d'acord amb els reforços que no està rebent en aquest cas.
Jo crec que està desesperat per una banda i per l'altra veu que queda un mes per fitxar i crec que avui ha donat un toc d'atenció perquè qui sigui que ho està impedint es posi les piles. I aquí jo crec que, equivocadament o no, Navarro i Bruno ja han demostrat que fitxar volen fitxar, altra cosa és que Ertel fos la decisió correcta, però, evidentment, no hi ha massa diners perquè és el que li tocava a Neto i poc més, però és que el Barça ara té un problema a dues posicions, a la de pivot i a la de base. La de pivot és nova. La de base, bé, doncs ja ho sabem. El Barça té dos bases i sabem que si se'n lesiona un, doncs el problema és que has de començar a reinventar amb Brizuela la posició de base, que no és el millor base, evidentment. Però és que avui, Jordi, n'hem afegit un altre, que és Jan Vesely. Jan Vesely està quasi lesionat. No està lesionat, jo l'he vist, fa entrenament a part i fa entrenament per recuperar el genoll, però és una quasi lesió. Vull dir que si el forcen, que el podrien forçar, i amb una mica de sort no es trenca, però si es trenqués, que està allà, doncs el Barça el perd. I, per tant, no jugarà demà a Vitòria, i, per tant, el Barça, si Billy Hernán Gómez pinta el que pinta i Fall pinta el que pinta, doncs és una altra posició la que pot fitxar.
Doncs de moment no és així, i així ho raonava tot plegat Joan Peñarroya.
Tinc la sensació de que no arribarà aquest reforç, amb la qual cosa, pues, amb el que tenim a tope, com hem fet fins ara, i a intentar pues, aconseguir tot allò que la nostra massa social i que el nostre equip i que els nostres jugadors i que tots volem. És una evidència, pues, que el nostre roster és curt, que portem una càrrega molt gran, però l'actitud i el compromís de tothom és gran i, bueno, pues, a seguir com estem fins ara.
Doncs ho diu clar, però jo diria que el to és de mossegar-se la llengua. Fa uns dies vam escoltar Josep Cubells en una entrevista que va penjar al club, on se suposava que havia d'explicar la qüestió Ertel, etc. Però ja me'n va quedar clar a mi, Ernest, que pressa no en tenien cap des del club per incorporar els reforços que demana Peñarroya.
També perquè hi ha el dubte, és a dir, fins fa uns dies, un parell de setmanes, es tenia clar que calia potser buscar un bon base, un director de joc, i si pogués ser anotador, però veient l'evolució de Vesely aquestes últimes setmanes, el dubte és clar. O sigui, Vesely, pivot titular la temporada passada i l'inici d'aquest, és un any més gran, hem tingut la sort que fins ara pràcticament no s'ha lesionat, encara que va acabar exhaust la temporada passada i va baixar el rendiment, però ara sí, i ara ja l'ha baixat molt abans. I el dubte ara és si cal fitxar un base o cal fitxar un jugador a dintre, o fer útils a Billy Hernán Gómez i Yusuf Fall, que d'altra banda és una altra opció.
Bé, doncs veurem que si el Barça té resposta a aquesta crida de socors gairebé que ha plantejat avui el seu entrenador. Sònia, la penya la tenim al descans, eh?
Sí, perdem ara mateix de 8 punts, 46-38 al descans amb la pista del Budućnost. Recordem, de tota manera, partit d'Eurocup amb la penya ja eliminada.
Demà aquest Baskonia-Barça, 2-9, ho dic bé?
Sí.
Molt bé. Gràcies, Ernest.
Sí, sí, que vagi bé, una abraçada.
Minut i mig i les 8, de seguida comença la TDT, abans la Sònia remata el tot costa.
Doncs ho rematarem recordant-vos les principals novetats de l'11 de Hansi Flick, amb Eric i Araujo fent parella de centrals i De Jong fent de mig centre per davant avui de Caçador, que és qui descansa a l'11 inicial amb Xensen a la porteria, Koundé, Eric, Araujo i Valde en defensa, De Jong, Gavi, Pedri al mig del camp i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha. Recordem que hi ha 18 partits en joc a partir de les 9 del vespre, però el més interessant us explicaran a la TET.
L'alineació del Girona, ara de seguida us l'expliquen al Tot Gira, també amb rotacions, amb Juanpe, amb Antal, a l'equip titular de Mitchell. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente, la producció, el Salva Pou al piano i el Manel Gil i el Michael Mata al control central. Gràcies també a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7, ja en versió completa per analitzar el que dona de si aquesta última jornada de la fase Lliga de la Champions, per saber en quina posició final acaba el Barça, quins seran els possibles rivals de l'equip blaugrana als vuitens de final, etcètera, etcètera, etcètera. Fins aleshores, fins demà, feu molta bondat. Dani, que ve una nit europea apassionant, eh?
Em porto un pepino, però un pepino grandiós.